Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Podem trobar a faltar l'època de les petites granges familiars i l'estil de vida que s'hi feia. Però la nostàlgia no necessàriament s'adequa amb les realitats econòmiques. No ens hauríem més aviat d'alegrar pels beneficis d'aquestes cries industrials? Al capdavall, no érem les seves tres gallines que els nostres avantpassats podien prendre pollastre en cadàpet. La cria industrial té com a mínim el mèrit d'haver reduït el cost de la carn. Però a quin preu? Quant costa en realitat una hamburguesa de 4 dòlars? Aquesta és la sorprenent pregunta que es planteja Raj Patel al seu llibre The Value is Nothing. 4 dòlars és el que em paga el qui compra l'hamburguesa. Però quant costa la societat si es té en compte la càrrega que la producció d'aquella hamburguesa ha suposat pel medi ambient i la salut? En quina quantitat cal valorar que els economistes anomenem les externalitats negatives? Aquestes despeses, sovint invisibles, corresponen, per exemple, al sanejament d'un riu contaminat per la indústria agroalimentària o a les inversions en salut que són necessàries per curar les malalties provocades per aquesta pol·lució. Si es tinguessin en compte aquestes despeses, Raj Patel estima que el preu d'una hamburguesa se situaria a prop dels 200 dòlars. No he comprovat el càlcul que dona aquesta suma, però el que és cert és que les conseqüències de la producció intensiva tenen un cost que no reflecteix, evidentment, en el preu a la caixa. Com diu Patel, cheap food is shit food. El menjar barat és una estafa. A les pàgines següents estudiaré amb més detall els costos amagats de la carn barata, sofriment dels animals, contaminació mediambiental i problemes de salut. Quan comprem carn barata, decidim d'alguna manera encolomar una part de la factura a algú altre. I ja sabem que això no és just. Elise Desaulniers, del llibre Pensar abans d'obrir la boca, les conseqüències de les nostres tries alimentàries, de Viena Edicions.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser amb la sintonia de la Gui Virgínies de la cuina catalana, de la mà de l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
M'agrada molt l'última proposta que ens vas portar, aquest restaurant Can Vallès de Barcelona, i avui no sé si anirem molt lluny o molt a prop de Can Vallès.
Avui estem a prop, ens quedem a prop perquè anem a un dels llocs on fan una truita de patates extraordinària a Barcelona. Anem a Mantequeries Pirenaiques, on són famosos per la seva truita, però en realitat la seva truita és només un reflex de la cuina que tenen, que és una cuina molt ben feta, sense una pretensió d'anar gaire més enllà que senzillament ser golafra i molt, molt, molt gustosa.
Home, el nom ja és un nom, diguem-ne, que ja t'aporta alguna cosa, eh? Mantequeries Pirenaiques. Ja sabem que un dels millors, de les millors mantegues que tenim a casa nostra és la que dic, que a més és de les 8 úniques mantegues que hi ha a tota Europa amb denominació d'origen protegida. Per tant, jo no sé si quin tenen de mantega que dir.
Aviam, ells, el nom és hereu d'un antic local que hi havia bueno, en aquesta ubicació. Van obert fa uns pocs anys en Miquel Puigol com a representant de la família que va comprar doncs, la finca i van decidir que valia la pena continuar mantenint un local tan icònic del barri. Aleshores, és un local que és mig restaurant, mig granja, també. Tenen aquest, també et pots comprar els embotits, el tall, si vols. És aquest tipus de local una mica que viu entre dos mons. Pots demanar nata muntada, que la nata muntada costa de trobar ara una bona nata muntada.
Aquestes fresques, eh?
Exacte, que ja és una nata muntada bona, fresca, ja és un postre en si mateix. És que ha arribat un moment que amb tanta mediocritat de nata que hi ha pels llocs, quan et posa una bona nata fresca muntada, ja està, dona'm una cullera i no em fa falta res més.
Hosti, és que és veritat, és que encara hi ha molta nata d'esprai, Òscar.
Lo de la nata d'esprai és una de les tristeses més grans que ens ha colat la indústria alimentària. Perquè la indústria de vegades et proposa productes que més o menys fan el pes i estan bé, perquè la veritat és que soluciona moltes coses, però lo de la nata en esprai és un nyap.
I què? Què hi hem de menjar aquí? A part de la truita?
Mira, fan unes croquetes molt, molt bones. Fan uns tartars molt, molt bons. Però atenció, no el tartar de carn, fan un tartar de tomàquet. És un tartar de tomàquet, no direm que això és una gran novetat, perquè de fet ells mateixos diuen que aquest tartar de tomàquet seu està basat en una recepta dels germans Torres, però bueno, en realitat funciona moltíssim perquè es tracta de tallar el tomàquet sense pell, sense llavors, i amanir-lo, i realment està espectacular. I broden els arrossos. I mira, no sé si et sorprendrà que vaig tastar el de gamba vermella.
Veus? Un altre de gamba vermella.
Sí, crec que tinc un problema i hauré de començar a posar-hi solució. Igual tinc una dependència emocional de l'arròs de gamba vermella i m'haig de repensar una mica el tema, eh?
Home, t'haig de dir que aquest estiu, que ja has vingut unes quantes vegades, has dit també unes altres quantes gamba vermella, arròs de gamba vermella.
Sí, en realitat n'he tastat més, però sí que és veritat que la gamba vermella el destaco molt, perquè quan està ben fet m'agrada molt. Ells el preparen una marca de sofregit amb molta ceba confitada. La ceba confitada és una de les seves especialitats, perquè la confiten 8 hores per fer la truita, aleshores aquesta ceba confitada també els serveix per fer els arrossos. Aleshores fan servir per la marca de l'arròs, fan servir la marca, vull dir, aquest sofregit, fan servir tomàquet deshidratat, pebrots, calamars, tallat molt petits, després pràcticament no els notes, però sí que és el sabor. I aleshores, amb aquesta base i un bon fumet, fan l'arròs de gamba vermella i està boníssim, la veritat.
I de postres què? Què hi hem de triar aquí?
Pep, aquí de postres, a part de si han pogut muntar la nata, donar-te la nata, fan unes bones torrades de Santa Teresa i fan un molt bon cheesecake, un pastís de formatge, en aquest cas sí que és més cheesecake, més portat de la recepta més tipus New York, però està tan bo que val la pena que ens sortim una mica de la tradició estricta catalana i li donem una oportunitat.
Doncs entra a la guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Mantequeries Pirenaiques del carrer Muntaner 460. Moltíssimes gràcies, Òscar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Una fruita típica de la tardor, hivern. Gran i amb una pell vermellosa. Tinc nombroses llavors d'un vermell brillant anomenades granes i una polpa gustosa, amb la qual es prepara el xarop de magrana, conegut popularment com granadina. també tinc una pell brillant i gruixuda. M'has de collir del magraner abans no maduri del tot, perquè si no, explotaré a l'arbre mateix. Per menjar-me, hauràs d'extreure els grans del meu interior. Et recomano que quan m'hagis obert, em posis de cap per baix i em donis un cop, i cauran tots els meus grans. Sí, sóc la magrana. Combina un raig de granadina, xarop de magranes, amb aigua freda. Potser t'agrada provar les granes de magrana amb enciam i bacallà esquixat. O potser lo teu és tastar el suc de magranes barrejat amb suc de raïm.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil. Antoni Torrent, president de la DOP del formatge i de la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
A tu t'agrada el pernil, no?
I tant, el país de casa, i tant.
I com te'l menges, un bon plat de pernil?
Doncs mira, jo un plat de pernil bo me'l menjo amb pa de la IGP, pa de pagès català, amb oli verge de les nostres denominacions d'origen catalanes, que tenim uns olis fabulosos, i ja està, o sigui, un bon pernil de casa, oli verge del nostre país i pa de pagès català.
I cuines tu a casa, no?
Sí, també cuino, també.
I a veure, què fas amb pernil a casa?
Doncs mira, per exemple, una truita de riu, a la paella, amb oli verge també d'aquí del país, de les nostres DOPs, i així ben fregideta, i després a part, amb una paella, doncs agafo la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, la mantega Cadí, la mantega bona, la fong a la paella, i llavors hi poso una mica de pernil, i poso unes avellanes de Reus, també amb denominació d'origen, i llavors això ho escampo per sobre de la truita i, escolta, fabulós.
Això és un vici, Toni. I la muntanya què? Te n'emportes?
De pernil, i també m'emporto el fabulós formatge Urgèlia, per exemple, doncs, amb un entrepà, amb pa amb tomata, el mateix, amb pa de pagès català, oli verge extra i un Urgèlia, doncs, amb denominació d'origen, també. I a casa, per exemple, doncs, també et pots menjar un biquini fabulós amb pernil i el formatge Urgèlia, que et quedarà un biquini boníssim.
Mira, un entrepà per entre setmana i el biquini al cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Toni.
A tu, Pep.
La fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà de A dos gramòfons i amb la veu d'Ari Coderc.
Quatre cullerades d'oli. Quan és roent, s'hi tiren els molls o rogents sencers. En ésser quasi cuits. S'hi posa per sobre, ben barrejat, all i julivert trinxats i molla de pa desfeta. Es fica al forn o s'hi posa foc per damunt mitjançant una cobertura de llauna. Cal curar de tirar cullerades d'oli per damunt del peix mentre es cou.
Una carta a la portera per a mi.
La fonda, amb Pep Noguer.
I ja tornem a tenir aquí el mestre Dolcet. Avui em ve de festa. Em portes aquí un barret molt maco. Dolcet, bon dia.
Sí, avui anem de festa i em fa especial il·lusió. Em fa especial il·lusió perquè avui parlarem d'un dels, pràcticament, de l'únic producte que es fa amb motiu d'una festa i fora de matança. És el farcit de carnaval, o el facit de carnaval, com diuen a terres pallareses.
El farcit o el facit de carnaval, que no és petit, el facit, eh?
No, és que el facit tradicionalment és un producte, diguem-ne, que es feia a la matança, i després, diguem-ne, perdó, fora de la matança, que es feia per carnaval, i que es farcia, sobretot el que era, bàsicament, en la majoria dels llocs, a l'estómac del porc. L'estómac del porc es farcia de cansalada, es farcia de panses, ous, en alguns casos arròs, o pa, vull dir, per exemple, el Pallars es fa amb pa, all, julivert, una mica de cansalada salada, i tot això es barrejava amb una massa, es farcia a mà al ventre o al sec del porc, això es cosia i després es posava a coure, i a menjar i a disfrutar.
Uns farcits de Carnaval que, home, els que hem volgut gaudir del concurs que feu el gremi de carns i xarcuters de Catalunya, gaudim molt, és cuina pura, això,
Sí, aquest és un dels objectius que ens vam traçar quan volíem fer el concurs, de donar-ho a conèixer. Però jo voldria destacar, sobretot, diguem-ne, el que aquest és un producte que és molt arrelat a la seva terra. El podem traslladar aquí per conèixer-lo i tot això, però qui no ha viscut el farcit de Carnaval, al Pallars, als dos Pallars, a la Ribagorça, fins i tot a l'Alt Urgell, de la manera que el viuen, fins i tot, jo enguany he tingut el privilegi de poder participar en un taller de farcit de Carnaval que els de l'associació La Xicoia del Pallars feien als nanos de l'Escola de Sort. Quan veia els nanos comentant tot allò i disfrutant i explicant que ells a casa seva també el feien, te'n dones compte de que el nostre territori és tan ric que s'hi ha d'anar, vull dir, mereix la pena, o diguem-ne, val la pena, traslladar-s'hi i degustar-ho.
I és que no s'han de perdre les tradicions, perquè, com diu el més savi, qui perd els orígens perd identitat.
Sí, i aquestes són els nostres símbols d'identitat, és el nostre patrimoni.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui de ruta formatgera ens n'anem cap al centre de Catalunya. No anirem a Manresa, sinó molt a prop de Manresa. Anirem a Santpedor, al poble de Pep Guardiola, no? Que sí, Dani Jiménez? És el poble d'aquest... Bueno, de fet, ens ho dirà el protagonista d'avui, segurament. Joan Canelles, què tal?
Bon dia, Pep.
Hola, bon dia. En Joan Canelles, que és de la formatgeria Cal Cantaré. Joan, no sé si en Pep ve per aquí buscar formatge o no.
Bueno, en Pep no, però el seu pare i la seva germana a vegades sí. El Pep està enfeinat allà a Anglaterra.
Exacte. Joan, escolta, Cal Cantaré, jo si t'haig de dir quina és la primera vegada i la segona i la tercera que vaig sentir Cal Cantaré, va ser perquè recollies premis...
Bueno, sí, va ser aquí a l'Àtium. Aquest any vam rebre dos premis, el Patricó, que és una làctica de cabra, és una piràmide petita, i el Mató, medalla de plata del Mató.
Déu-n'hi-do. I què hi fa una persona que es dedicava a fer injecció de plàstics, a fer formatges?
Bueno, jo, la veritat és que tota la vida a casa meva han tingut granja, tota la vida he estat envoltat de bestiar i a casa meva, jo recordo quan era petita la meva iaia cada dia veure a la cuina a casa com feia bullir una llet per fer el mató per anar a vendre, no? Tota la vida he viscut de la ramaderia, però bueno, el que passa durant uns anys, la primera etapa de feina, doncs te'n vas a treballar a la indústria i vas fent i t'hi dediques doncs uns quants anys fins que tornes, diguem, als orígens, que de fet no havia deixat mai tampoc, sempre havia donat un cop de mà al meu pare i bé, tornar a la granja, nosaltres tenim una granja i la formatgeria també, aquest projecte era donar una mica de tomb també al que és la nostra granja i a casa, etcètera, etcètera.
I va, i en Joan no fa la formatgeria al costat de la granja, sinó que la fas al mig del poble, al mig de Sant Padó.
Al mig del poble, eh? El Rovell d'Ol del poble és un poble molt bonic, un cas que en tinc molt bonic, i casa nostra és a la plaça Gran, davant de l'Ajuntament, i, bueno, la peculiaritat de la nostra formatgeria és que el que vam fer va ser restaurar el celler, l'antic celler de casa, al Bages, antigament, a l'antic celler, tot era vinya, i a casa hi havia un celler on s'havia fet oli i vi, i el que vam fer va ser restaurar-ho, deixar-ho més fidel del que era, i adaptar-hi per fer-hi formatges.
Adaptar per fer-hi formatges, per fer-hi formatges de tota mena. Quants en fas ara, Joan?
Bueno, fem bastanta coseta, perquè estar al mig del poble i tenir botiga també de venda directa, que estem en un lloc privilegiat, com deies, al mig del poble, i tenim botiga de venda directa, el que fem és fer bastanta varietat, no? I fem bastants, cabra i ovella, i fem doncs des de mató, llogurs, i llavors hi ha les làctiques de cabra i d'ovella, un tom de cabra, i llavors ja els madurats d'ovella. Fem una bona varietat.
Home, i amb aquest patricó, que amb aquesta forma piramidal que tens, de ben segur que des de que el Lactium va rebre aquest premi haurà de marxar, perquè a més, clar, tu fas formatges de mida tan petita com aquest al patricó, o després formatges de mida gran d'aquells que diuen aquests necessiten uns quants mesos de maduració.
Ah, exacte, sí, fem des del patricó, que és un formatge d'uns 150 grams, fins a la teia, que és un formatge, és una pasta semicuita d'ovella de 9 mesos de maduració, és un formatge d'entre 6 i 7 quilos.
Déu-n'hi-do. I Joan, i si n'haguessis de triar un, és a dir, que això ja sé que és molt difícil, perquè clar, és allò de quins deixes al costat, no? Però dius, va, vinga, anem a una fira i només pots portar un formatge. Quin seria aquest formatge més icònic de Cal Cantaré?
Sí, és difícil una elecció, eh? Quan els has elaborat i creat tots, doncs és difícil, però jo potser, si em deixes, potser més que un, em posaria dos. Els dos extrems que hem parlat ara, el patricó i la teia.
Mira, veus?
El patricó perquè és una làctica de cabra i realment puc dir que és una làctica que sempre havia volgut fer. És una làctica molt mantecosa, bastant tirant a xuta, proteïnitza però molt poc, i estic molt content, perquè és el formatge que sempre havia volgut fer.
I la teia, perquè és aquells formatges que, amb un que portis ja pots anar tallant, eh?
Bueno, sí, perquè són molts mesos de cuidar-ho, de mimar-ho, de respectar-ho, de raspallar-ho, fregar-ho, i quan obres una peça d'aquelles que portes tant temps cuidant-la i mimant-la, doncs la veritat és que sempre fa molt goig. El moment d'obrir-la i sents aquell humor que fa, el moment que obres es pot, o efectivament és una explosió, doncs estàs supercontent d'obrir una peça d'aquestes. Suposo que com tots els formatgers, quan obres una peça que portes tants mesos cuidant-la i mimant-la, ostres, estàs content.
I tant, contents. Contents de que hi hagin aquests formatges aquí a Sant Padó. I mira, aprofitem que ara que hi ha molta gent que volta per Catalunya i que no se'n va, doncs mira, que pugui venir aquí a la formatgeria a veure't aquí com elabores els formatges i sobretot a comprar-ne, eh? A comprar-ne.
Home, doncs sí. A més, el nostre espai és molt bonic i tenim un espai de tast envoltat de pedra, d'història del vi, de l'oli i del formatge, i contents, molt contents sempre que la gent ens vingui a veure, eh?
Joan Canyelles, de Cal Cantaré de Sant Padó. Salut i formatges!
Salut i formatges.
Mat batons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs avui toca al centre de Barcelona, concretament molt a prop de les Rambles, perquè aquí hi ha un dels mercats, podríem dir, més concorreguts de tot Barcelona i de tot Catalunya. I hi ha un carrer, el carrer de les Cabres, que hi ha un restaurant d'un bon amic, que a més jo crec que té moltes coses a dir i avui podem fer una bona tertúlia. Sobretot per parlar de cuina, moltes vegades parlem de cuina catalana, altres parlem de cuina d'un ignotendret, com la cuina japonesa, com la cuina peruana, però avui volem parlar d'un concepte que va més enllà, no només de la cuina d'autor, de la cuina de producte, de la cuina territorial, que és aquesta barreja entre cuines, tendències, tècniques, i això ho volem fer amb una... Mira, ja el veig aquí, que està esmolant el gabinet. Arnau Muñío, què tal?
Molt bé, bona tarda, com estem?
Escolta, què? Esmolant el gabinet per començar el servei de la tarda, del vespre, no?
Correcte, afilant el ganivet aprofito, perquè com que per parlar podem fer dues coses a la vegada, així aprofito i esmolo el ganivet mentre parlo amb tu, no t'enfadis si no et miro, i sí, vaig fent.
Arnau, estem al directe, un restaurant de cuina, podríem dir de cuina, això que es diu de cuina fusió, o com definiries el directe, tu, Arnau?
La veritat és que si fóssim estrictes, jo crec que es podria dir cuina fusió, tot i que jo no ho dic mai, perquè és una... L'aguanto? No ho dic mai perquè al final és una paraula que s'ha utilitzat i jo crec que al final té com un molt mal màrqueting, al final la paraula fusió, perquè o sigui, jo crec que hi ha gent que ho entén, jo ho entenc d'una altra manera, no? El que seria la fusió, però sí que crec que es podria descriure com a fusió. Jo al final, o sigui, vaig conèixer la cuina asiàtica quan estava també coneixent la cuina pròpia, la cuina catalana, la cuina clàssica, la cuina més creativa dels germans Adrià, totes aquestes cuines que jo estava coneixent i jo estava fascinat per la cuina asiàtica. Però jo he anat aprenent, o sigui, anar aprenent de diferents cuines a la vegada i per això al final sí que seria una cuina fusió, que no és, però jo no he buscat fer una fusió, senzillament m'he anat trobant, perquè m'he anat guiant per les coses que em cridava l'atenció, perquè em semblaven interessants. Però al final, doncs... Però, clar, estic en un mercat, jo al final dic que faig cuina de mercat, perquè per mi és tan important. O sigui, per mi hi ha tres coses importants per definir el nostre concepte. Una seria l'estacionalitat i els productes de temporada. L'altra seria la cuina nostra, autòctona, la mediterrània, que amb tota la seva amplitud, no? Sense quedar-nos ni molt enllà ni molt, diria, mediterrània, i la cuina asiàtica també amb la seva amplitud, perquè no només em centro en Japó ni en Xina, sí que és veritat que normalment vaig més a Japó i a Xina, però també a vegades investiguem coses coreanes. Després tenim aquests tres pilars que nosaltres són per anar investigant. Nosaltres cada cop també coneixem més productes de temporada i productes de proximitat que abans no coneixíem, i aprenem, igual que també aprenem... diferents tècniques japoneses que no havíem après mai, o xineses que no havíem après mai, i després les volem aprendre i després les volem posar en pràctica. També coses receptari tradicional nostre, que, bueno, que tu ets un expert, i que jo em considero, per mi, a vegades hi ha receptes autòctones que per mi són més exòtiques que coses d'enllà. Amb això és el que nosaltres treballem per fer plats nous.
Clar, segurament estem en un dels restaurants més petits de Catalunya. Jo aquí conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamborets, tot i que ara tens un parell de taules a la terrassa. Com se'm va ocórrer posar un restaurant tan petit amb aquesta tipologia de cuina en un lloc com aquí a la Boqueria?
Doncs la veritat és que precisament el concepte ve molt de viatjar a Japó, no? I veure aquests restaurants tan petits i tan especialitzats i fent les coses superbé i veient que per ells el tamany no és un impediment i que no tenir els recursos que pugui tenir un gran restaurant és un impediment. I aquí pues, va ser el que em va motivar a poder arriscar-me a fer aquest projecte, que lògicament fins que no el vaig veure rodant no tenia clar si podria ser o no. Però realment el concepte ve d'això, de restaurant petitó japonès, de mercat, de passadís del metro, d'aquestes coses. Després, amb això, doncs, també hi ha tant de restaurant de sushi de Tòquio com, per exemple, d'un Quim de la Boqueria o d'un Pinocho, perquè al final no deixaria de ser una barreja entre una cosa i l'altra, no? I al final, per mi, és tan referent al restaurant aquest de sushi del Sushi Giro que tal, que el Pinocho, no? I al final són dos... Perquè nosaltres no busquem la serietat que té un restaurant de sushi d'aquests japonesos, no? Al final, aquesta informalitat que ofereixen aquí a les barres de mercat també m'interessava, i després aquí també hem fet una certa fusió, no?
Com vas començar, Arnau, tu, a la cuina? Com hi vas entrar-hi?
Doncs jo hi vaig entrar per curiositat i per no tenir molt clar què volia fer, amb una mica de casualitat. O sigui, sempre m'havia agradat la cuina, però no m'agradava massa estudiar. Després em vaig apuntar a l'escola de cuina a veure... per no quedar-me a casa sense fer res, no? Però sí que és veritat que les dues setmanes d'estar a l'escola de cuina vaig donar-me compte que era una cosa que m'apassionava, que mai se m'havia passat el temps d'aquesta manera i que realment m'agradava moltíssim. Però, o sigui, precisament va ser una mica casualitat, perquè jo em vaig apuntar a l'escola de cuina com dient, bueno, va, qui fa un curs de ceràmica, saps? I al final vaig donar compte que era la meva vocació. Però, bueno, sí, així vaig començar.
L'altre dia hi havia un cuiner que em feia una reflexió que era, diu, imagina't que ets músic i que la inspiració et ve a la una de la nit, no? I diu, bueno, clar, és que quan fas feines de creativitat, això és molt diferent.
Sí, exacte, exactament. O sigui, jo, a part de l'horari d'aquí, clar, cops que són les 4 del matí, estàs a casa i et poses a apuntar, doncs pues mira, se m'ha ocorregut que això li podríem posar gengibre, que l'altre tal, que però això ho has d'apuntar i ho has de fer. Però més enllà d'això, jo el que crec és que s'ha d'entendre que per part també de lo que és els cuiners, que per començar han de tenir respecte per les generacions anteriors que vam treballar molt més, i nosaltres hem de tenir també respecte per elles, que és un altre moment, no? I
hi ha una cosa important aquí, que jo quan he arribat he vist que estaves fent una reunió, que això també no sabia si era una reunió de Déu o era formació, perquè, home, Déu-n'hi-do, els detenies tots aquí, diguem-ne, allò, molt atents, no? És important formar el personal, no? Moltes vegades pensem que en un lloc només s'hi ve a treballar i, evidentment, hi ha restaurants, com deies tu, i restaurants. Vosaltres la formació aquesta que fèieu ara, la feu cada dia?
Cada dia, sí, cada dia ens reunim, intentem que entre 15 i 20 minutets, intentem que no es demori gaire, m'intento preparar perquè precisament anar al tema, perquè la que et poses a parlar i a desviar-te una miqueta se't fan les reunions de 30-35 minuts i de cop ja vas tot el dia corrent per allò, haver explicat allò. Però sí que és veritat que aporta moltíssim per millorar cada dia. Jo, realment, o sigui, el fet de fer una reunió cada dia, parlar dels inconvenients que van haver-hi en el servei del dia abans, o qualsevol dubte que té algú, hòstia, això per què em vas dir que estava malament, no? Doncs ho expliques, és el moment d'explicar les coses, de que tothom ho posi en comú, de que la gent pugui opinar, i és difícil a vegades que els treballadors aportin allà perquè se senten observats pels companys i això, però si ho vas fent cada dia, al final tothom es deixa anar i tothom puja el seu granet de sorra, i jo crec que és molt important, perquè això fa que el restaurant creixi, i a mi, jo aprenc també, o sigui, al final aprenem tots, i això és, al final es tracta d'això, que jo aprengui d'ells i que ells aprenguin de mi, i si tots tenim aquestes motivacions, i jo crec que al final és el que fa que, és el que, per el que realment m'anima a treballar, més que pels diners, perquè al final pels diners, doncs, sí, lògicament els necessitem, però no és per el que venim.
Com veus la Boqueria, Arnau?
Doncs la veritat una mica trist, perquè sí que, o sigui, jo crec que a la Boqueria li va sentar molt bé la pandèmia, per lo que és per mi, saps? Lògicament de tot, sóc una persona positiva, sempre intento veure la cara positiva de tot, no? I una de les parts positives de la pandèmia pues era que molta gent de Barcelona havia tornat a venir aquí al mercat, veia molta gent comprant molts carrets de la compra i molts poques maletes de rodes, no? I ara han tornat les maletes de roda, han tornat els sucs de fruita, han tornat els acordeons, han tornat totes aquestes coses... I, bueno, per sort, hi ha uns quants valents que segueixen aquí esforçant-se per donar productes de proximitat, per portar coses diferents i que els cuiners seguin venint a comprar, però sí que trobo faltar més aquella persona que cuina a casa i que ve a comprar, que pràcticament ara només venen els divendres i els dissabtes, i era guai quan venien tota la setmana.
A qui compres tu d'aquí? Tens molta gent... no sé, clar, a més hi tens els restaurants amics també que fan un tipus de cuina no convencional. Tu, per exemple, no sé, la carn aquí la compres?
Mira, la carn, com per exemple, compro la carn de porc, la compro a la Moianesa. La carn de porc ibèric la compro a l'Aroma Ibèric. Tot el tema dels pollastres els compro aquí a la Vinova. El tema dels menuts els compro a Menuts Rosa. Vedella ara mateix no gasto. O sigui, això seria això. O sigui, aquesta és vella, li compraria els Cebes. Però a Soler Capella, lògicament hi anem al Bolets Patràs, que és lògicament un dels grans pilars del mercat, no? Perquè sempre ens porta tots els productes de temporada, té els seus horts propis, té les seves herbetes, aquestes cosetes que ens fan que precisament puguem tenir molts tocs que ens facin els plats diferents. Lògicament Fruita Soleil, no? que és també una institució i que tenen productes de tot el món, que també està molt bé tenir coses de proximitat, però també està bé aquells detallets que ens arriben d'arreu i que ens donen certa personalitat. Pues també està bé el Cal Neguit, no? que tenen el seu propi hort, que ens marca molt bé les temporades i ens marca molt bé els productes que utilitzar.
I de fet, aquí, Arnau, hi tens moltes institucions, perquè començant per en Joan, que és tota una institució, ara en parlaves d'en Patràs. Clar, jo alguna vegada penso, què serà d'aquesta boqueria sense en Joan, no?
Pues la veritat és que sí, però bueno, tot canvia, tot són etapes, no? Jo clar, sempre l'he vist també aquí i és un referent. No sé molt bé què en serà, però bueno, espero que pugi gent nova amb il·lusió i amb la mateixa implicació i per la feina, que amb aquesta disciplina, no? També militar que poden tenir, no? Perquè al final aquest senyor es lleva cada dia a 5 del matí per venir aquí a fer els cafès, no?
Vull dir... I encara fa, quan marxa d'aquí a vegades, va a córrer, cosa que segurament que fa més exercici que tu i jo junts.
Possiblement. No costa gaire també, Pep? No.
Avui som aquí a la boqueria, el restaurant directe que hi ha aquí al carrer de les Cabres, amb l'Arnau Muñío, una persona que des de sempre ha tingut molt clar que ell no volia tenir un restaurant de grans dimensions, sinó aquesta tipologia de restaurant més tirant, diguem-ne, cap a la cultura japonesa, en la qual el cuiner, la cuinera, té a davant els clients i treballa aquells plats que se'l mengen en aquell precís moment, no? Arnau, clar, ara jo que m'he posat aquí darrere de teu a la cuina, veig que tinc els clients molt a prop. Com és això de treballar davant del client tota l'estona?
Pues la veritat és que ara ja portem 4 anys i mig i la veritat que ja estic acostumat, no m'inquieta gaire, la veritat. Home, està clar que quan si ve algú que no et cau gaire bé, es fa una mica més feixuc aquell servei. No?
Al revés, imagina que tens aquí en Joan Roca, en Ferran Adrià, en Dan Barber, en René Redzepi... aquí també hi ha uns quants quan hi ha el congrés de cuina, el fòrum gastronòmic.
Bueno, però això mola, veus? Aquests són d'aquells dies que són vitamínics, saps o no? Sempre que quan et venen companys de professió no fa falta que siguin tan grans estrelles, que també han vingut i que també mola, però al final a mi que vinguin els companys que estan aquí currant-s'ho aquí a Barcelona, o sigui, jo què sé, la setmana passada va venir en Jaume de la Par o en Carles de Verbena, i a mi em fa molta il·lusió, no? Que al final vinguin companys que també estan allà al peu del canó i tal, m'agrada molt. I al final jo m'ho passo bé. O sigui, a mi el tracte amb la gent m'agrada, sóc una persona que li agrada parlar, que li agrada, i lògicament a quin cuiner no li agrada que li diguin que està tot bo. Si tothom la gent diu que està tot bo, lògicament pues, motiva i dona això, el que et deia, molt vitamínic.
On vas a menjar tu quan tens festa?
Això sóc bastant menjador, sí, la veritat. On vaig a menjar? Aquí a Barcelona? O...
On vulguis.
Bueno, aquí a Barcelona a mi m'agrada molt el Coixunca, m'agrada molt l'Al Costat, m'agrada molt el Verbena, m'agrada molt el Gresca, m'agrada molt... No sé, m'agrada anar variant. O sigui, la veritat és que m'agrada no avorrir-me dels restaurants perquè al final m'agraden tots. I disfruto molt menjant i disfruto molt cuinant. Al final no tinc cap mena de problema. M'agrada conèixer i anar a visitar els companys.
Què has après o què és el que et motiva més, per exemple, de la cuina japonesa que trobes que li pot faltar a la cuina catalana i per això ho has incorporat a la teva cuina?
A veure, no és que cregui que li falti, al final, o sigui, el que sí que... potser el que més m'agrada de l'asiàtic és la poca... que plats poc pesats, la frescor, l'estacionalitat, que aquí, lògicament, ja som molt més sensibles amb això de l'estacionalitat, però no sé, si mirem restaurants de cuina tradicional catalana de fa 10 anys, a part del tomàquet, poques coses més teníem en compte de les estacions, sense parlar malament de ningú, però és la veritat, vull dir, hem de tenir en compte que al final el tema de l'estacionalitat és una cosa molt moderna per nosaltres i que està molt bé i que tots tenim molta sensibilitat amb això ara, però que no la teníem fa uns anys, no era el que tal. Jo crec que això sobretot, i alçar molt el producte, i sobretot els contrastos amb acidès, amb picant, l'equilibri, sobretot. Jo el que crec que més m'agrada és trobar això, els petits contrastos i l'equilibri.
Clar, per exemple, de la cuina coreana i també de la japonesa, no? I d'altres cuines, tenim tot aquest món dels productes fermentats, de les verdures, no? Que ens donen aquests contrastos. Clar, això és una cuina viva que aquí l'havíem transformat, no? Les verdures, sí, doncs, en vinagrats, però no tan fermentats, no? Com ho valora això, el tipus de gent que avui en dia ve aquí al directe?
Jo trobo que és increïble, jo crec que estem davant que hi haurà una explosió brutal a nivell domèstic, perquè jo veig increïble la de gent que li agrada menjar tot aquest tipus de coses que no les ha menjat mai, i veus perfils de persones que realment no són ni cuiners, ni que són de restaurant, i que venen realment, com ho disfruten, com els agrada. Jo per això realment crec que amb els pròxims 10 anys, 15... Crec que realment la nostra cuina autòctona, que al final totes les cuines autòctones s'han anat nutrint de tot el que han anat coneixent i de totes les cultures que s'hi han trobat, no? Doncs jo crec que totes aquestes s'arrelaran més a el que és la nostra cultura i no, ja no serà aquell fermentat coreà que tenim, sinó que seran senzillament les mongetes que m'han sobrat o serà el que no sé què, i serà algú més quotidià i no tant... qui fa un kimchi o qui fa un fermentat, no senzillament per fer algo modern, sinó que senzillament perquè li agrada, perquè és saludable, no?
Clar, tu aquí fas una cuina o una proposta culinària molt en format això que els japonesos en diuen omakase, no? Tu tens una carta molt curta que a més el que et permet és aquí a la boqueria tens una peça que només en tens per 6 i segurament faràs aquell producte o aquell plat només per 6 persones i, en canvi, en fas 12 o en fas 25, no? Aquest format de creativitat constant que podeu tenir els cuiners i cuineres com tu amb una proposta tan petitona, això, a banda de ser un repte, també és una cosa que t'obre molt la ment.
Sí, bueno, a vegades sí, home, sí que t'obre la ment, t'ajuda a estar despert, no? Al final, a estar-te constantment renovant, i clar, jo tinc un equip de gent que tenen 10, 12 anys menys que jo, no? I tenen, lògicament, ja veig que venen amb una mentalitat diferent a la que jo podia tenir quan tenia la seva edat. No és allò, jo no puc comparar-me amb ells pensant quan jo tenia la seva edat en aquell moment, no? Perquè al final ells... O sigui, jo crec que tenen un nivell de coneixement molt més alt que el que tenia jo a la seva edat, perquè lògicament teniu escoles com la teva, no? que us ocupeu d'això, de que el coneixement realment es comparteixi molt més i que la gent en tingui, i hòstia, jo crec que el nivell dels joves a mi m'aporta moltíssim, saps o no?, per poder fer coses noves, i ells poden tenir moltes idees que jo abans potser em tindria unes barreres que em posaria jo mateix, no? Perquè, clar, dius, hòstia, no, això potser no agradarà, i, hòstia, doncs, clar, no, hòstia, provem això, i ho proves, i dius, hòstia, doncs sí que agrada, saps o no? Sí que està bé, no, això només ho entendrem 3 o 4, i no, resulta que no.
Quin és l'últim plat que has fet, que has servit aquí en aquesta barra, i que t'ha sorprès? Tu dius, hòstia, això, veus, no hi havia pensat, i mira quina proposta més interessant, i a vegades senzilla.
Una cosa molt nostrada, val? Perquè ara mateix, justament al mes de juny, vam tenir una pujada de client estranger, no? T'estic parlant que hi havia dies que teníem més d'un 50% del restaurant que eren estrangers. I em feia molta por perquè jo volíem fer uns peus de porc amb cargols, versió xinesa, val? I dèiem, hòstia, que un americà que es menjarà uns peus de porc, que es menjarà uns... Increïble, o sigui, hem fet els peus de porc, que els fem desusats, que els fem a la romana, els fem estil xino, els fem amb un ou en vinagre, val? Ho fem tot en plan xinès. I els cargols, que a més els cargols els enganyem, els deixem amb les banyes ben tretes, uns cargols grans, li fotem els cargols i els americans s'ho mengen. L'única persona que no s'ha menjat aquest plat ha sigut una senyora de més de 60 anys catalana que li tenien mania als peus de porc, perquè era allò que li tenia mania. Però dius, al final a vegades ens creem unes barreres que dius, no, això no agradarà, tal. I jo vaig dir, mira, això és Barcelona i el que vingui, al final ho ha de provar, saps? Vull dir, al final, vull dir, no podem deixar de costat el que seria autòcton per por a que el que ve de fora no li agradi, perquè al final el que ve de fora ve a experimentar. Però el que ve de fora s'ho ha menjat tot. I jo he al·lucinat que la gent s'ho mengés, això, tothom. I la veritat és que està molt bons. Vull dir, modèstia a part, no, estan boníssims.
Hi ha algun producte que no cuinis?
Que jo sàpiga... Home, insectes, està clar, insectes.
No, encara no, i mira que la OMS diu que serà la proteïna del futur, no?
Sí, però no ho sé, jo la veritat... Sí, bueno, sí que fèiem servir la sal de gusano, ¿vale? Però bueno, que és sal, no? Però a mi, jo és que no, perquè em fa mania a mi. O sigui, jo el que no cuino és el que em fa mania a mi. I l'únic que em fa mania, els insectes, i a més tinc les meves manies personals, que sé, no m'agrada el foie de rap, a mi no m'agrada, no m'agrada gens.
Ferran Adrià no li agrada el pebrot, no? No sé si ara menja o no.
Jo crec que no menja, perquè quan ha vingut ha dit que sense pebrot, no, és com el xinxant.
Arnau, ara tu em deies que, clar, aquí sou 7 persones i que, mira, ara el veig aquí, dues persones estagiers i, a més de fora, tenim aquí en Dominic de la República Txeca. Dominic, bon dia.
Bon dia.
Què tal? ¿Com ves la cocina d'Arnau? ¿Cómo la defines?
Es increíble. Yo he aprendido mucho cosas del lugar, del mundo de Cataluña y también del mundo de Japón sobre la comida.
¿Y cómo es trabajar en un restaurante tan pequeño?
Es una experiencia increíble porque tiene que aprender cómo manejar su espacio, tu espacio, y trabajar con gente en una organización muy buena.
Dominic, ¿cuál es el plato que te gusta más de directa?
Pollo a la catalán, es mi favorita.
Gràcies. Mira, el pollastre a la catalana, veus? Un noi de la República Txeca que li agrada... Com el fas, el pollastre a la catalana, Arnau?
Mira, fem un rostit de pollastre amb carcasses de pollastre i amb aletes de pollastre i el fem amb ceba, amb all, amb farigola, amb tomàquet, amb birranci, i això ho cuinem com si estiguéssim guisant el pollastre, no? I ho deixem hores rostint-se. Com està tot ben rostit, ho mullem amb aigua i ens quedem a un caldo i fem un caldo de pollastre rostit. El que fem són llagostins de Sant Carlos de la Ràpita, que els fem al moment, els cremem només amb el bufador i els amanim amb les 5 espècies japoneses, el chichi mitogarashi, amb un oli d'all i gingebre que fem nosaltres. Posem castanyes d'aigua, que és aquest tubercle xinès, que li diuen que és una castanya perquè té forma però que no ho és. Està encurtit en vinagre, això ens dona acidesa, papada de porc ibèric de gla i un oli de coriandre i un toc de sèsam negre. Al final és un plat de cullera, però bueno, fet diferent, no? Perquè els llagostins cuinen al moment, al final seria com una miqueta també estil cul d'olla, no? Allò que ens queda després de fer un pollastre a la catalana, que ens queden allò els 4 trossets enganxats a la cassola, pues intentar recrear aquest moment, no? O sigui, que siguin tot tropezones, però que el llagostí estigui allò mig cruet del mig, que la papada estigui ben confitada, que tot estigui molt ben... O sigui, un cul d'olla, però molt pensadet.
Un cul d'olla molt pensadet, aquesta cuina fusió, aquestes rampoines que moltes vegades diguem aquí a casa nostra, i amb unes rampoines d'un pollastre a la catalana, i poses un parell de grapats de macarrons i una mica de brou i fas un plat fantàstic, que mira, digue-li plat de carmanyola o el que vulguis, no? Arnau, on et veus d'aquí 10 anys?
Ui, d'aquí 10 anys, és molt complicat pensar en 10 anys. No ho sé, d'aquí 10 anys no ho sé. El que sí que... No ho sé.
Perquè, perdona, és que a veure, jo que et conec una miqueta i veig la proposta que fas, no et deuen haver, diguem-ne, no et deuen faltar propostes per fer altres projectes més grans. I clar, això suposo que quan estàs en una cosa tan intimista com la que estàs tu, pensar 10 anys vista, no, però a 3 anys vista, què?
Bueno, 3 anys, sí, possiblement sí que sigui... O sigui, sí que tenim diversos projectes en el cap, són diverses... Perquè dintre de... O sigui, com que tenim això que abans et comentava, no? Com aquestes 3 línies de treball, la japonesa, la mediterrània... Tal, al final, aquí sí que tenim realment un problema d'espai, ja no és un problema de per client, sinó que tenim realment un problema de, pel nostre creixement com a cuiners. Sí que és veritat que se'ns ha quedat bastant petit el local, bueno, té 14 metres quadrats per dalt i per baix, vull dir, jo crec que ja se'ns va quedar petit el primer dia, però bueno, ara que després de 4 anys i mig l'hem estrujat i sí que em veig movent-nos potser, no? No per fer més clients, sinó per tenir nosaltres més confort com a equip. I, bueno, lògicament, pues, aquest confort també li transmetrem una mica al client, no? Però és més per confort per nosaltres, no? De tenir una cuina més ampla, on podem preparar altres projectes i aquestes coses. I sí, tenim... O sigui, per dir-ho d'una manera, ens mourem com a restaurant i segurament farem unes altres línies de treball que les tenim mig dibuixades i que no podem desvelar, però que sí que em veig tenim que portar més d'una cosa a la vegada, que era el que no volia d'entrada, però al final la vida et porta aquí.
És que, clar, la cuina, els cuiners i les cuineres de casa nostra, els emprenedors, no es pot deixar de cuinar, no es pot deixar de pensar que aquesta és una d'aquelles coses bones, com els artistes, no, de la música, que estan fent un concert i estan pensant en altres cançons. Arnau, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions que ens has portat avui en aquest restaurant de 14 metres quadrats. Esperem que el gaudiu molt i, bueno, avui ens has fet un spoiler. Bueno, et seguirem.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Bueno, va, acaba d'esmolar i jo me'n vaig a pelar llagostins, no?
Vinga, no te'n deixis cap.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Marguerite Yourcenar, que diu: una operació que es porta a cap dues o tres vegades cada dia i que aquest objecte és alimentar la nostra vida, mereix la nostra atenció. Doncs això, nosaltres prendrem atenció i ara ens en anem a dinar. Avui paga en Dani Jiménez. Moltes gràcies i fins demà. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Gran, a tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.